Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recordatori del jutge del Suprem Pablo Llarena al pròfug Carles Puigdemont. L'ordre de detenció segueix activa tot i l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. En aquest sentit, el jutge ha donat 5 dies a les parts implicades en la causa de l'1 d'octubre perquè es posicionin sobre si s'ha d'aplicar l'amnistia o no. Mentrestant, el jutge Llarena ja ha comunicat a la Policia Nacional que l'ordre de detenció continua vigent tant per Puigdemont com per Toni Comín, Lluís Puig i també Marta Rovira. És a dir, que poden ser detinguts si trepitgen Espanya. Al mateix temps, la instructora del cas Tsunami Democràtic, Susana Polo, ha demanat avui a les parts que es posicionin sobre l'aplicació de la norma en un termini d'entre 5 i 10 dies. I un altre tribunal, el de Cuentas, ha preguntat a les parts si cal plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. El Tribunal de Cuentas suspèn la redacció de la sentència i apunta que no s'apliqui l'amnistia si afecta les finances de la Unió Europea. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i arriba doncs l'hora dels jutges després que ha finalitzat el recorregut polític d'aquesta polèmica llei d'amnistia que molt possiblement acabarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per tant, moltes incògnites i molta incertesa sobre aquesta nova que troba aquesta llei que deixa moltes preguntes per respondre. La més important té nom i cognoms. Què passa amb el pròfug Carles Puigdemont? Pot tornar? Podrà anar a una possible sessió d'investidura? Les prejudicials barren el pas a aquesta tornada de Puigdemont? La Yolanda Canales ha buscat respostes amb el catedràtic de Dret Internacional de l'Autònoma de Barcelona, Rafael Arenas.
A més, en el cas de Carles Puigdemont, però també d'altres encausats pel procés, els jutges han de determinar en cada cas concret si la llei és aplicable o no. I després hi ha una segona qüestió, que el jutge que l'ha d'aplicar tingui dubtes sobre la seva constitucionalitat o consideri que és contrària al dret de la Unió Europea. En aquest cas, haurà de plantejar una qüestió prejudicial a Luxemburg, al TJUE, o de constitucionalitat, en el cas del Tribunal Constitucional. I segons Rafael Arenas, fins que no es pronunciïn aquests tribunals, no es podrien aixecar les mesures cautelars que pesin sobre els encausats.
Yo creo que la interpretación correcta hoy en día, a la luz de la ley, es que hasta que no resuelvan el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no se levantarán las medidas cautelares que s'han dictat en relació a les persones que poden estar afectades.
En tot cas, Arenas diu que la llei presenta molts dubtes d'encaix pel que fa a la malversació, també al terrorisme i en general sobre el que és l'estat de dret. I centrant-nos en la figura de Carles Puigdemont, Arenas diu que és obvi que la llei s'ha fet pensant en ell perquè sigui el gran beneficiat. Doncs bé, si torna a Espanya pot ser detingut? Sí, perquè no s'ha retirat de moment l'ordre de detenció que pesa contra ell i això s'ha d'afegir que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, pot presentar les prejudicials a Europa. Ja ho ha apuntat, de fet. Una altra cosa, diu aquest catedràtic, és que finalment Puigdemont, tot i ser detingut, no entri a presó perquè el jutge entén que han canviat les seves circumstàncies personals, no perquè consideri que l'amnistia és plenament constitucional.
La medida cautelar de prisión se puede modificar en cualquier momento en atención a las circunstancias. Y el hecho mismo de que exista la ley de amnistía, con independencia de que exista esta duda sobre su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea, puede tener incidencia en el juicio del tribunal a la hora de entender que no es necesaria o no es adecuada esta prisión provisional. Por entender, por ejemplo, que existiendo la ley de amnistía existe un menor riesgo de fuga, por ejemplo.
I si es presenten aquestes prejudicials a Europa o qüestions d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional, quan poden tardar a resoldre-les? Arenas diu que en el cas del Constitucional és un misteri. Ha recordat que les entitats defensores del bilingüisme fan 2 anys que van presentar un mecanisme d'aquest tipus per diferents normatives lingüístiques aprovades pel Parlament i el Govern, i el Tribunal encara no s'ha pronunciat. El TJUE, diu, acostuma a pronunciar-se en el període d'un any i, si és per la via d'urgència, pot trigar uns 6 mesos.
Gràcies, Iolanda. I mentrestant, el Govern ja ha posat fil a l'agulla per fer costat a tots els que puguin o vulguin acollir-se a aquesta llei d'amnistia que avui publica ja el Butlletí Oficial de l'Estat. El Departament d'Interior també habilitarà un formulari per demanar una resolució individualitzada perquè la llei d'amnistia es pugui aplicar de manera preferent i urgent. Ho ha explicat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, govern en funcions, després de la reunió d'aquest matí i que ha seguit el Sergi Torra. Bona tarda, Sergi.
Sí, bona tarda, Carles, però la pregunta és molt simple. Com es pot diferenciar el propòsit d'una acció, per exemple, en la crema d'un contenidor? L'amnistia abarca els fets que han succeït entre l'1 de novembre del 2011 fins al 13 de novembre del 2023. Estem parlant de 12 anys, un període amb milers de faltes, atemptats contra l'autoritat o, com dèiem, crema de mobiliari urbà. Per la Generalitat, si és en el context del procés, tens dret a l'amnistia i a la devolució de la multa si has estat sancionat. Si, per exemple, has encès un contenidor per altres motius, no. Però com i on no trobes la diferència d'una acció delictiva similar? Per Patrícia Platja, l'amnistia de tots els encausats per la llei Mordassa és en aquest període.
Aquelles persones que també han sigut sancionades per la llei Mordassa per una falta lleu o greu i que no tinguin la voluntat o l'interès d'accedir a través d'aquest formulari, han de tenir coneixement de que, com dèiem, el Departament d'Interior farà una resolució d'ofici que amnistiarà també totes aquestes sancions. Sancions per desobediència, per faltes a l'autoritat, manifestacions no comunicades o resistència a l'autoritat.
Ha estat clara la portaveu, en aquest cas una resolució d'ofici d'amnistia. La portaveu senyala que serà l'instructor que rebi els formularis que haurà que decidir, en funció al lloc i al període, quines són les reclamacions que s'ajusten a l'amnistia i quines no. Això sí, ni la pròpia portaveu ha pogut xifrar les previsions del número total de reclamacions que hi haurà.
Gràcies, Sergi. Obrim ja l'àrea de serveis. Fem parlant com l'ho de la previsió del temps que ens espera a les pròximes hores, després de les calorades de la setmana passada. Aquesta, la notícia és la baixada de temperatures i els ruixats que repeteixen en moltes comarques, ho estan fent hores d'ara a bona part de la Catalunya, podríem dir el nord, les comarques de Barcelona i també les comarques de Girona. Si la setmana passada parlàvem de valors per sobre dels 35 graus en punts de l'interior, aquests dies els termòmetres difícilment estan passant dels 24-25 graus. Demà dimecres encara continuarà aquesta dinàmica i amb tempestes que poden afectar moltes comarques, sobretot del centre i del nord de Catalunya. No es descarta algun ruixat o també pedregada. La cota de neu també baixarà i el Pirineu se situarà entre els 2.000 i els 2.400 metres. Sortim a les carreteres, sapiguem com està la xarxa viària amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Aquesta hora repassem dos punts de la xarxa viària, dues incidències. Per una banda, un accident que s'ha produït a la C-17, a la zona de Tona. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit pic, aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig en aquest punt de la C-17, com us dèiem, a Tona i en sentit nord. Per altra banda, ja a la C-66, a Bordils, tenim unes obres. Es dona pas alternatiu als vehicles, hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa, en aquest tram de la C-66 a la zona de Bordils, com us dèiem en aquest cas, a causa d'unes obres. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern de la Generalitat va avançar que aquest estiu no es podrien substituir les baixes del personal sanitari pels torns de vacances. No es faran contractacions ni es renovaran els contractes eventuals. L'executiu ho justificava per la falta de pressupost. Els grans números de salut, el 2023, últim pressupost aprovat, són de 11.708 milions d'euros, és a dir, 1.502 euros per càpita. Els no aprovats arribaven als 12.132 milions, amb un augment de 424 milions d'euros. Aquesta és la justificació del govern en funcions per explicar aquestes retallades que us comentava al començament. Després de moltes declaracions contradictòries, la última del conseller en funcions, Manel Balcells, és assegurar que l'assistència mèdica està garantida a tots els hospitals i CAPs de Catalunya. Però les retallades hi són. Avui, en COPE Catalunya i Andorra, hem conegut les que afecten a l'hospital més gran de Catalunya, el de la Vall d'Hebron. El Sergi Tor ha estat amb el Ramon Cerezuela del sindicat d'infermeria SATSE.
Sí, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona és l'hospital més gran de Catalunya i un del vaixell insígnia del Servei Català de Salut i tindrà una reducció de pressupost de 33 milions d'euros. Tancarà 272 llits els mesos de juliol, agost i setembre i disminuirà al mínim la seva activitat quirúrgica programada no urgent. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, el delegat sindicat de SATSE, Raúl Cerezuela, pronostica un estiu molt complicat. Considera que, a més, les retallades als CAPs sense contractes interins s'aprovaran provocarà una major pressió assistencial als serveis d'urgències dels hospitals com la Vall d'Hebron.
un torpedo a la línia de flotació de la salut, no? I aleshores la gent, pues, si es troba a l'ambulatori tancat o el seu metge de vacances o el que sigui, pues, haurà de venir a urgències. Tornem a l'època convergent, no? Abans del, no? A l'etapa del 2012, de les retallades absolutes, no? I aleshores pues, no entenem res.
El pròxim 20 de juny s'ha convocat a mobilitzacions i Raül Ceresuela replica el conseller de Salut en funcions del govern Manel Balcells. Quan un hospital tanca llits, a la Vall d'Hebron 272, l'assistència mèdica empitjora.
Jo porto 30 anys treballant en aquest hospital, 10 anys de sindicalisme, i he viscut, pues, les he viscut totes, no? I sé el que significa els tancaments de llits d'estiu, que afecta directament a la seguretat del pacient.
D'acord.
No, aquesta cosa que no vol que es nombri, no? I que no es alerti a la població, pues sí, afecta directament a la salut de la població.
33 milions de reducció a l'Hospital Vall d'Hebron, 11 milions a l'Hospital de Bellvitge. Reducció de llits a hospitals comarcals. Fins a l'octubre no es recupera la plena normalitat. Molts mesos de retallades que il·lustren la mala finançació global de salut.
I ara puc saludar al professor Guillem López Casasnovas, que és catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra i expert en finances públiques i també, sobretot, del que ens interessa més avui, el finançament sanitari. Senyor López Casasnovas, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, per començar, doncs, li demano la seva opinió i la seva valoració sobre aquestes restriccions de personal i d'espais que el Departament de Salut doncs, ha anunciat de cara a aquest estiu. Les troba justificades aquestes, jo no sé si retallades, deixem-ho en restriccions, poder. Què en pensa vostè?
Bé, això no és una cosa nova, es produeix cada any i té a veure intentar compensar el que pot ser una fluctuació de la demanda, també la necessitat de que l'oferta, diríem així els economistes, facin vacances. Això està sempre així. El que passa és que en aquests moments s'utilitza la visualització del tancament de llits o de la reducció de la despesa com un element més de pressió per aconseguir un millor finançament sanitari. Per tant, la causa és justa, l'aspiració a millor finançament, però el mitjà que s'està utilitzant no és novedós.
Clar, això de fer pagar els plats trencats als usuaris, en fi, no està gaire bé, perquè un es posa malalt quan es posa malalt, sigui juliol, sigui agost o sigui per Nadal, no?
Sí, però també s'ha de comprendre que hi ha una baixada de l'activitat sempre, perquè la gent fa vacances i a l'estiu, per moltes raons també epidemiològiques, el patiment de la malaltia es redueix, i també per la part que li deia de l'oferta, que els professionals volen fer vacances. Però això que és normal i ha passat altres anys, ara és un element de pressió per augmentar el finançament hospitalari i sanitari en general.
Parlant de finançament, això ens porta a l'estudi que ha fet vostè i el professor Roger Sabater amb unes xifres que ens parlen vostès d'asfíxia financera. Quines són aquestes xifres i per què passa aquest infrafinançament de la sanitat catalana, professor?
L'estudi el que fa és comparar el que gasten els diferents països en el món desenvolupat, que té a veure amb dos grans factors. Primer, la seva capacitat econòmica, la seva renta, diguem-ho així, i després també el que són les variables demogràfiques, bàsicament l'envelliment. I ajustant per tots els factors aquests i fent una anàlisi estadística, si poséssim Catalunya com un país més dintre del Consorci d'Unions Europees, del CDES, de Sistemes Nacionals de Salut, en tots els refinaments que un desitgi, seria esperable que es gastés més en sanitat que no el que ara es finança. I això és un fet que és estructural, perquè depèn bàsicament de com està en aquest moment modulat el finançament autonòmic, entre altres efectes, i de manera primordial a la sanitat.
Mm-hmm. Si posem xifres amb aquests dèficits, professor, quin seria aquesta asfíxia?
Sí. Fa com a 3 anys vam fer el primer estudi, amb tots aquests cànons que deien que està ben fet en termes d'estadística, de valoració, de que fins i tot considerant de que quan compares un euro no compra el mateix a Suècia que a Catalunya, o sigui, fent tots els ets i uts d'una comparació ben feta, i ja fa uns anys estava entorn de la xifra de 5.000 milions, que és aproximadament un 30% del que és la despesa, o era la despesa en aquell moment, és moltíssim. Yeah. En aquests moments, després de la Covid, que hi ha hagut una injecció de calés important, la xifra que ens surt aquest any és entre 3.000 i 3.500 milions d'euros, que continua sent important perquè això normalment s'amaga, aquesta insuficiència, sobre la base de fer això que diuen deslliçar el pressupost. No reconeixen totes les despeses, es traslladen d'un any a l'altre, de manera que per als qui segueixen l'evolució del pressupost és un lío bastant considerable entre el que es gasta i el que es pressuposta.
El que es pressuposta. I tot i aquesta situació econòmica de la que ens parla, doncs globalment tenim un sistema sanitari que jo diria que es punta en molts aspectes, no? Tant a nivell nacional, a nivell espanyol, sí, com internacional. Això podríem dir que és una mica miraculós, no? És un miracle, o és que també tenim grans professionals de la sanitat?
Sí, el diagnòstic del sistema de salut català és bo, perquè tot i les insuficiències, els professionals fan la feina, i la fan des d'una posició de fidelitat en el servei i l'atenció dels usuaris. En dalt i baixos, perquè hi ha molta gent que després de molts professionals que després de la Covid et senten cremats, maltractats, que no se'ls ha compensat, etc. Però en general el sistema té un bon diagnòstic. El problema és el pronòstic. Fins a quin punt pots aguantar un sistema d'aquestes característiques quan hi ha una insuficiència estructural. La conjuntura la pots salvar amb el dia a dia, però el problema estructural, que el veus també després de la necessitat de renovació d'equipaments. No és només la despesa corrent, també la despesa capital. Llavors, el mal de tot això està que el finançament autonòmic que té Catalunya està molt lligat a unes variables que estan lluny del que són la base de la comparació. No tenen a veure la capacitat econòmica de Catalunya, ni la capacitat fiscal, ni la seva capacitat de creació de renda i riquesa, sinó amb una transferència que, en els millors dels casos, té a veure amb el pes de la població, i això en aquests moments és insuficient.
Molt bé, parla de finançament constantment el professor López Casasnovas. Catalunya necessitaria un millor finançament. En un titular, quin hauria de ser aquest millor finançament per vostè?
A veure, jo la paraula singular en principi no m'agrada molt, perquè no s'acta de fer res exclusiu ni excloent de ningú, però el sistema de finançament general que tenim ara a l'Estat està molt lligat a que l'Estat ho recapta tot, estima les necessitats de cada comunitat, entre elles les necessitats sanitàries, i fa una transferència. Aquest és el sistema que en deim basat en l'estimació central de les necessitats fiscals. Llavors, el sistema hauria de bellugar-se cap a més responsabilitat fiscal, cap a més vinculació entre el que la comunitat recapta, s'esforça fiscalment i que després pot gastar. I això ara no ho tenim, i aquest finançament podria ser de doble via. Això, ningú hauria de ser forçat a abandonar el sistema de necessitat fiscal, que d'alguna manera és més còmode perquè no té tanta responsabilitat fiscal, i el qui vulgui que assumeixi un poc el sistema de capacitat fiscal. Tant és capaç de recaptar, tant seràs capaç de gastar. I això ha d'estar obert i cadascú s'aculli sense excloure ningú en el sistema que cregui que més es correspon a la seva vocació d'autogovern.
Molt bé. Doncs debat obert un cop més, ara que comença una nova legislatura, aviam com es gestiona tot això plegat, que sobretot el més important crec jo que és un bon sistema de finançament que afavoreixi doncs a tota la societat catalana. Hem parlat d'aquesta qüestió amb el senyor Guillem López Casasnovas, que és catedràtic d'Economia de la Pompeu Fabra i espera, entre altres coses, en el finançament sanitari. Professor, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
continua el recorregut per l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Arriba el moment, però, de fer una petita pausa. És per publicitat, bones recomanacions. I després coneixerem detalls d'una nova eina per identificar els allotjaments turístics il·legals. Dos minuts i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Lo recuerdas?
Sí, sí, sí. Nos vamos a París.
Ese es Paco Bullo cuando celebra el 12 una malta. Sí, 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 nos vamos a París, ¿no?
Quedan tres días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando, productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes el melón verde a 0,79 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 13 de junio. Alcampo, sales ganando.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina. Y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, considera que és necessari canviar el model de turisme per garantir que sigui respectuós amb els entorns urbans. En aquesta línia, el govern central vol posar en marxa una plataforma per aturar iniciatives que no s'ajustin a la llei actual. Elena Hernández.
El ministre Jordi Hereu ha anunciat l'eina en la reunió del Consell Executiu d'Onoturisme que es celebra a Barcelona. El ministre ha detallat que és una plataforma digital on els portals hauran de compartir les seves dades per poder assignar un número amb el que s'identificarà a les vivendes, un mecanisme que permetrà a les comunitats autònomes a identificar els habitatges turístics il·legals.
A partir de este registro único, estos servicios online donde se comercializan las viviendas turísticas deberán compartir sus datos a través de una plataforma digital con las comunidades autónomas. Esto permitirá a las comunidades identificar aquellos alojamientos que de manera ilegal se ofrecen como viviendas turísticas sin haber cumplido con los requisitos que exige la normativa.
Jordi Hereu confirma que aquesta eina estarà disponible en breus i assegura que la transformació en el model de turisme és necessària per poder fer front als desafiaments globals.
Que la transformación del modelo turístico, que ya está en marcha, es necesaria para garantizar un turismo más responsable, inclusivo y resiliente frente a los desafíos globales.
El ministre ha explicat que el govern central vol ser pioner en l'aplicació del reglament europeu sobre els serveis de lloguer dels allotjaments de poca duració, amb la finalitat d'ajudar les ciutats a ordenar les vivendes turístiques. A més, ha anunciat que estan preparant una fulla de ruta pel turisme sostenible 2030.
Gràcies, Helena. Limitar l'accés descontrolat dels menors a les xarxes socials. Aquest és l'objectiu d'una futura llei, a dia d'avui és només un avantprojecte, que el govern central vol posar en marxa per protegir els menors a l'entorn digital. Una de les novetats que contemplaria la futura norma són els controls sanitaris periòdics dels pediatres per controlar els problemes d'addiccions dels nens i nenes. Aquests professionals expliquen que sovint interpreten el que diuen les famílies, que en moltes ocasions no tenen la percepció de l'estona que els seus fills passen davant les pantalles. A RN en Cope Catalunya i Andorra hem analitzat el tema amb el vicepresident de la Societat Catalana de Pediatria, Ramon Capdevila, amb un parell de preguntes. Una consulta de pediatria, amb la crisi de professionals que hi ha a hores d'ara, dona per tant de temps i es traspassa als pediatres el problema de limitar l'ús de les pantalles? Ho ha escoltat la Yolanda Canales.
Ramon Capdevila diu que ja fa temps que els pediatres a les consultes fan una recerca activa per detectar un abús de les pantalles entre els menors o situacions de risc. En tot cas, afegeix, amb la llei que està preparant la Generalitat es posarà negre sobre blanc. Per això, diu, els metges es van formant contínuament. I quins problemes veuen a la consulta? Quines preguntes els fan? Doncs de tot tipus, diu el Ramon. A nivell emocional, per exemple, doncs ja es veuen determinats problemes com la sensació d'angoixa, tristesa o de soledat perquè s'accentua. Però també hi ha preguntes relacionades amb problemes físics.
Des de malestars físics, no? Doncs dolors musculars, mal d'esquena, mal de cap, dolors articulars, problemes a la visió, no? El fet d'estar molta estona sense fer cap activitat física, sense moure'ns, asseguts, tirats al sofà, amb mòbil a les mans, fa que augmenti el nostre sedentarisme i, per tant, això dic que també és un factor de risc perquè hi hagi més sobrepès, més obesitat.
El Ramon diu que s'ha d'intentar veure quina és la salut digital, però de tota la família. I a partir d'aquí, precisa, es pot dur a terme un pla digital que valgui per a tots els membres.
I ara és com un pla digital familiar que ens podria ajudar a pactar, a acordar quan utilitzarem aquests agents digitals, en quins moments, quant de temps, no? Perquè l'efecte possible i nociu sigui el menor possible.
I què fa en el seu cas concret? Quina és la seva experiència? A la consulta, a les revisions de nens d'entre 8 i 12 anys, ja els pregunta si tenen mòbil. I després, amb els més grans, ja intenta que reflexionin sobre les hores que passen amb el mòbil a la mà.
Sobretot amb els de 12, 14 anys, si el porten en aquell moment i si els si importaria compartir una mica tota la informació que tenen a dintre. Bàsicament, buscar el que en diem el benestar digital, perquè això està enregistrat a tots els mòbils. I allà, al veure la xifra, la família i el noi o la noia se'n donen compte de quant temps han estat connectats. Encara que sigui fraccionadament, no? 2 minuts, 5 minuts, 10 minuts, al final va que estiguis 4 hores a TikTok, 3 hores a Instagram o el que sigui.
En tot cas, la Generalitat pretén que a partir del setembre, a les revisions periòdiques, els pediatres dels CAP detectin aquest tipus d'addiccions. El govern es vol avançar unes setmanes al gobierno, que també està preparant una llei en aquesta línia sobre la protecció de menors en entorns digitals. L'avantprojecte de llei planteja qüestions com la incorporació d'un control parental gratuït en productes com a mòbils, tauletes o ordinadors.
Acaba el curs, però els nens i les nenes mai haurien, podíem dir, de deixar d'aprendre. Per això se'ls ha de preparar doncs, un estiu amb creativitat, amb aprenentatge, per jugar més enllà del que són les pantalles, les tablets o altres dispositius mòbils. En aquesta línia hi ha una pàgina web que val la pena conèixer, es diu Stop Pantalles. L'Alfonso és un dels seus promotors. Alfonso, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, hombre, pues mira, con ganas de conocer un poco esta iniciativa del Stop Pantallas, ¿cómo nació exactamente? Explícanos.
Bueno, a raíz de una problemática, por así decirlo, tampoco me quiero poner aquí fatalista. Yo la veo en casa, yo tengo, por ejemplo, 2 hermanas muy pequeñas, de 5 y 8 años, Y más en la oficina igual. Y bueno, lo que vemos es que los niños y niñas de España están creciendo con, y en el resto del mundo debe pasar lo mismo, con mucho tiempo de pantalla. Es una solución fácil a los padres a veces cuando pues quieren que se callen, por así decirlo, que estén tranquilos y a lo suyo sin molestar mucho, pues dejarles un móvil, una tablet. Y a veces pues no pensamos en las consecuencias o si es lo mejor que pueden estar haciendo.
En concreto, Alfonso, ¿qué tipo de juegos o actividades ponéis a disposición no solo de los niños, sino también de las familias? Porque se trata un poco de eso, de volver a hacer actividades con la familia.
Exacto. Está muy enfocado en el tiempo en familia. Son juegos de mesa, juguetes dedicados al aprendizaje que los buscamos, buscamos en diferentes catálogos que sean originales, que sean entretenidos para algunos para todas las edades, otros que practiquen la coordinación mano-ojo, que desarrollen la creatividad y que pues se salgan un poco de lo que estamos acostumbrados en juguetes, que a los dos días te cansas y claro, pues que sea uno que ya puedes jugar con un primo, otro con tus padres. Mm. Tener así un poco de pues eso, más variedad y intentar poner también un precio mejor, que no... pues como está todo estructurado ahora en los juegos de mesa, que son juegos grandes, cajas grandes, que encarecen el transporte, buscamos optimizar un poco eso para también ofrecer un mejor precio.
Claro. Y destacar sobre todo la importancia del juego para el desarrollo del niño o la niña, el desarrollo del cerebro también, que es muy importante, ¿no? No solo estar enganchado ahí a la pantalla siempre.
Exacto. Nosotros en la página web, cuando explicamos un poco el juego, pues decimos, mira, este es más para el aprendizaje visual, este es más para coordinación y bueno, diferentes puntos que puede desarrollar cada uno de los juegos, sí.
Los pediatras, Alfonso, exigen dar prioridad sobre todo a la lectura y a la escritura en lugar de esta apuesta clara y decidida por las pantallas. En esta línea vais vosotros también, me imagino, ¿no?
Sí, claro. Al final, eso, sabemos que no hay que demonizar las pantallas, que pueden ser una gran herramienta, pero no solo es que se estén los niños normalmente mucho tiempo con el móvil, sino que los padres no acaban de controlar al 100% lo que ven muchas veces. Y es eso, ya no es solo la fatiga visual que puede causar estar mucho tiempo con pantallas, sino el nulo desarrollo, incluso negativo, que pueden tener según qué tipos de contenidos vean en Internet.
Incluso como padre es importante regular el móvil, ya no solo en el colegio, que es lo que se está haciendo o lo que se va a hacer, sino también en casa, ¿no? En este sentido, los padres tenemos aquí una responsabilidad superior en este sentido, ¿verdad?
Sí, claro. Es eso lo que decía, el tipo de contenido es muy importante. Sí que en las escuelas, ya por ejemplo, el año pasado nos contactaron muchas porque pues estaban empezando a aplicar técnicas de aprendizaje Montessori, que se le llama, que es una tendencia que está creciendo mucho en todo el mundo y, bueno, pues consiste en que los niños precisamente aprendan de una forma pues más visual, con las manos y más alejados de las pantallas y de los libros tradicionales, como para retener mejor la información y desarrollarse mejor.
El tipo de público al que enfocáis vuestra apuesta, la apuesta de stop pantallas, ¿cuál es? ¿Tiene algunas edades las criaturas aproximadamente o es un, en fin, un abanico amplio?
Podemos tener un abanico más amplio por el que estamos yendo. Este es nuestro segundo año. Crecimos mucho gracias a las navidades del año pasado, pero de momento todo lo hemos enfocado a padres. Tenemos en la cabeza, pues en mente, expandir un poco más también a un público más joven, que no tengan por qué ser padres, que busquen también reducir el tiempo de pantalla cuando están con amigos y demás. Y hay juegos que jugamos en la oficina nosotros, nos entretenemos y todo, pero digamos que el enfoque ahora sí que está muy pensado para padres y para ese tiempo en familia.
Pues vale la pena probar las apuestas que hacéis desde Stop Pantallas. Gracias, Alfonso, para dejar un ratito el móvil ahí bien arrinconado, para que no nos estorbe en estos juegos de familia que son una apuesta, que son de toda la vida y que el móvil a veces, pues bueno, ha ido arrinconando y que intentáis vosotros recuperar desde esta apuesta que se llama Stop Pantallas. Alfonso, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias, que vaya bien.
Bona música per enfilar recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra amb la Mar Puerto, que avui parla del bubble tea. I què és, doncs? Es tracta d'una beguda taiwanesa que s'ha fet molt i molt viral. Són unes boletes de tapioca amb gust a presa, com a duixa, per exemple, i que es barregen sempre amb te verd o amb te vermell. Veritat, Mar?
Sí, i a més es tracta d'una beguda que d'uns anys cap aquí ha tingut un creixement enorme a Barcelona. De fet, des de la pandèmia, la presència de nous comerços de bubble tea i de té fred van incrementar el seu nombre exponencialment a Espanya, però especialment a Barcelona. Això es justifica, tal com assegura l'Anna Comas, de la consultora Labor de Marcet, el creixement de turistes asiàtics a la ciutat després de la Covid.
A part de l'increment, òbviament, de la cultura asiàtica i del turisme asiàtic, també és una mica la nostra obertura i el nostre interès per voler conèixer i acostar-nos més també com tota aquesta cultura asiàtica. El tema del bubble tea va començar als anys 80 a Taiwan, primer va tenir una expansió per tot el que és el sud-est asiàtic, després es va moure cap als Estats Units, Canadà, Austràlia i finalment va arribar a Europa. Aquí a Barcelona, per exemple, el 2013, jo tinc constància, va ser la primera botiga que vam llogar nosaltres a bon succés. Sobre el 2015-2016 van haver també diverses cadenes que van també obrir. Però crec que no sé si per tema de qualitat o que no acabava de ser el tan conegut, jo crec que no va tenir l'èxit que està tenint ara.
Un èxit que es deu també a les xarxes socials. És un producte molt visual, molt pràctic i que crida l'atenció sobretot de la gent jove d'entre 18 i 30 anys.
És un producte que és molt visible, és molt fàcil. A nivell també, el pràctic és que pots anar pel carrer amb aquest got, que és una mida, són diferents mides, òbviament, però la seva tapa, tens una canya, no és com un gelat, per exemple, que necessites les dues mans, potser no per anar-te'l menjant, si vas a una terrina, per exemple. Pots anar amb el mòbil i pots anar fent fotos, que és potser un tipus de... Pues això, és que està molt pensat en el tema del turisme, amb la calor, és molt senzill.
A més, cal destacar també que és saludable i permet moltes opcions diferents de venda.
De buscar també begudes saludables. Estem parlant de temes que són sucs, que són fruites, són altres productes. I després també el fet que puguis fer la venda a domicili i el marge que té tot aquest producte també pot fer que ara mateix es puguin ubicar en les ubicacions més turístiques d'aquí a Barcelona.
Així doncs, un augment d'aquestes begudes que no van gens malament, hem de dedicar-los ara que comença l'estiu.
Gràcies, Bar. Agafem la invitació i provem aquesta beguda tan exòtica que ve de Taiwan. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
La provaràs tu, aquesta beguda?
Sí, home, jo m'atreveixo a tot.
Li direm a la Mar Puerto que ens aporti unes gotetes un dia d'aquests. Molt bé, parlem d'esports, que és el tuyo, eh? 3-5 Esports Cope, avui nom pròpia del de tot, i de l'Espanyol, a més a més.
Sí, avui hem anat amb el Quique Iglesias a la ciutat esportiva de l'Espanyol, a la Dani Jarque, per parlar una estona amb Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, a 48 hores d'aquest partit tan important que té l'Espanyol davant de l'Sporting de Gijón el dijous a Cornellà al Prat. Esperem que la cosa vagi bé i que l'Espanyol arribi a disputar la final per l'ascens a primera divisió. Cap a 3:45 aproximadament sentirem aquesta conversa amb Manolo González. Al Barça, diversos noms propis. Hansi Flick, el nou entrenador, ja està treballant a la ciutat esportiva en la planificació de la propera temporada. És nom propi també Frenkie de Jong. No ha pogut superar aquesta lesió al turmell i, per tant, finalment es perdrà l'Eurocopa. No participarà a Holanda l'Eurocopa. Torna cap a Barcelona per seguir amb el procés de recuperació. Lewandowski va tenir un petit problema muscular ahir en el partit de preparació de la selecció de Polònia. Es perdrà per precaució el primer partit, però en principi hauria d'estar disponible pel segon. Avui escoltarem a Pedri, que ha parlat a la concentració de la selecció espanyola a Alemanya. En bàsquet, si no passa res, Joan Peñarroya serà el nou tècnic del Barça de bàsquet en substitució de Roger Grimau. I avui també parlarem d'hoquei patins, que es disputa el cinquè partit de la semifinal pel títol de Lliga entre Anoia i Liceo. El que guanya es classificarà per la final, on ja espera el Barça.
Molt bé, tot això a partir de les 3 de la tarda. 5 minuts d'aquí no res. Bon programa, Joan, que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres aparquem l'actualitat de Catalunya i Andorra, però la informació continua com cada dia a aquesta hora. Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.